Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, comença l'última setmana de l'estat d'alarma i la Generalitat vol que acabi amb tot Catalunya ja en fase 3 de desconfinament. A partir d'avui entra Girona i la Catalunya Central i l'executiu de Quim Torra demanarà en les pròximes hores a Sanitat que també ho puguin fer al més aviat possible les úniques zones que quedaran en fase 2. Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana. No es vol esperar dilluns que ve per recuperar les competències en la gestió de la desescalada en qüestions com la mobilitat arreu del país. Un fet que podria ser una realitat a mitjans de setmana, tot plegat amb l'aval d'unes dades que demostren la bona evolució de la pandèmia en el compte enrere cap a la nova normalitat a partir del 22 de juny. Així encapçalem una nova edició de Notícies en xarxa. Són les 8 del matí d'aquest dilluns, 15 de juny. Repassem més titulars. El govern espanyol avança l'obertura de fronteres a partir de diumenge, una setmana abans del previst inicialment. De fet, la majoria de països de la Unió Europea i de l'espai Schengen ja ho fan avui mateix. S'ha decidit, però, mantenir els controls en Portugal fins l'1 de juliol. Les funeràries han notificat 3 nous morts per coronavirus a Catalunya en l'últim balanç. Pel que fa als contagis, n'ha afegit 140 i això significa una tendència sostinguda a la baixa. Ara mateix queden una vuitantena de persones ingressades en estat greu a la unitat de cures intensives. A partir d'avui mateix ja es pot sol·licitar l'ingrés mínim vital destinat als col·lectius més vulnerables sacsejats per la pandèmia. La renda d'un màxim de 1.100 euros arribarà a més de 100.000 llars catalanes i els primers beneficiaris ja la cobraran a finals d'aquest mes. El govern espanyol explica avui els detalls del pla d'ajut al sector de l'automòbil dotat amb 3.750 milions d'euros. Entre els eixos principals d'acció, diners per renovar el parc de vehicles i incentius pel cotxe elèctric. Aldarulls racistes aquesta nit a Premià de Mar. Un grup de veïns ha increpat 3 joves migrants residents en un pis ocupat. L'acció violenta ha acabat generant escenes de tensió i ha calgut la intervenció policial per sufocar els desordres. Veiem com estan les carreteres a aquesta hora. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora ja estem pendents d'una incidència. Un vehicle avariat a l'autovia 2 a l'altura de Pallejà en direcció Igualada talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. També s'intensifica el trànsit als accessos i a la corona de Barcelona, l'entrada a la ciutat a la C58 i a la ronda a dalt a l'altura de Nou Barris i d'Horta, en sentit Llobregat. D'altra banda, hem vist que el volum de la circulació també creix el cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i diumenge es va recuperar més del 70% i el cap de setmana supera ja el 80% del trànsit habitual. I per últim, també recordem que mentre duri l'estat d'alarma continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers. Seguint actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé. Molt bon dia. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Última setmana d'estiu, però amb temps més de primavera que no pas calorós. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, què tal, Jordi Cruz? Bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs de moment aquest matí tindrem temps força tranquil, potser amb alguns núvols alts i mitjans, sobretot a l'oest del país. I a partir de migdia, doncs, tornaran a créixer les nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, també a l'interior del quadrant nord-est. Aquí s'esperen ruixats d'intensitat entre feble i moderada. I també de forma aïllada podria caure algun altre ruixat a punts de muntanya del prelitoral. La temperatura, de moment, encara ratlla. La màxima es mourà entre els 22 i els 27 graus. Només cap a Ponent i les Terres de l'Ebre es podria arribar fins als 28 o els 29. Una miqueta de tramuntana ara al matí, al nord del Cap de Creus, i sembla que demà els ruixats poden afectar bona part del país, però de cara al cap de setmana per fi arribarà el temps estiuenc. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comença l'última setmana de l'estat d'alarma i la Generalitat vol que acabi amb tot Catalunya ja en fase 3 de desconfinament. Avui entren en aquesta última etapa Girona i la Catalunya Central i en les pròximes hores Salut demanarà al govern espanyol que Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida, que són les úniques que encara queden en fase 2, s'hi puguin sumar el més aviat possible, sense haver d'esperar a dilluns vinent. Si s'autoritza la petició, el govern català assumirà les plenes competències per gestionar el país i la seva mobilitat global abans de l'inici de la nova normalitat. En l'última videoconferència amb els líders autonòmics, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat la necessitat de posar fi a l'estat d'alarma, exposant les lliçons apreses durant aquestes setmanes d'emergència.
1. El fracaso de la centralización. 2. La importancia del factor tiempo y de la anticipación. 3. El derecho de los ciudadanos a toda la información. Y 4. La necesidad de mejorar la gestión de las residencias. Y en ese sentido, 3 propuestas de reformas estructurales profundas, de la integración entre el ámbito sanitario, el ámbito social y residencial. Y finalmente, un último punto, no puede ser de otra forma, sobre recursos y la necesidad de acabar con la infrafinanciación del sistema sanitario.
Les comarques de Girona i la Catalunya Central passen avui a fase 3. Entre els canvis més destacats hi ha la recuperació de la mobilitat entre aquestes dues regions sanitàries. A la Costa Brava, però, no preveuen que la situació turística millori fins que tot Catalunya no estigui en fase 3 i sí que hi hagi plena mobilitat. La Laia Campos, de Televisió de Costa Brava, en té més detalls.
El sector turístic de la Costa Brava no veu la fase 3 com una oportunitat ni millora, ja que els residents de la zona de Barcelona i el turisme nacional i internacional encara no poden venir a la comarca. Esperen que el turisme de proximitat es comenci a reactivar a partir del dilluns 22 de juny, tot i que asseguren que la temporada no millorarà fins passat la segona quinzena del mes de juliol. Martí Sabrià és el gerent de Costa Brava Centre.
Intuïm que hi ha ganes d'escapades, de venir per al sol, de venir a la platja, de sortir, i per tant això es podria deduir a partir de Sant Joan en una demanda important de caps de setmana per la gent de Barcelona. També tenim la sensació que aquesta gent no farà vacances al juliol, per tant el segon gran desconfinament que necessitem és l'obertura de fronteres. Tot plegat fa que el plàning d'estiu millori, sobretot a la segona quinzena de juliol, agost i primera quinzena de setembre, però encara estigui molt lluny de les nostres expectatives.
Els establiments mantenen l'esperança a partir del moment en què obrin les fronteres, però són conscients que la temporada no serà ni de bon tros com les anteriors.
I la imatge de les platges de Barcelona desbordades de gent durant aquest cap de setmana ha generat reaccions de tot tipus. Molts han criticat que no es mantenien els 2 metres de distància entre persones o entre grups, malgrat que l'aforament màxim implantat està calculat per garantir aquesta distància. Des de l'Ajuntament diuen que la culpa és de que tothom es vol instal·lar a primera línia de mar, i això no és possible, per això demanen responsabilitat a la població i recorden que qui no mantingui les distàncies pot acabar sent sancionat.
Les ganes de platja han estat evidents aquest cap de setmana. A Barcelona se n'han hagut de tancar 4 de les 10 platges durant unes hores perquè estaven plenes, i garantir les distàncies de seguretat no ha estat fàcil, tot i les previsions d'alguns banyistes.
Hem pensat que si venim més aviat segurament no trobaríem tanta gent, i hem vingut allà a les 10:30.
Distribuir-nos un poco con las toallas y poner unas chanclas delimitando un poco nuestra zona.
Segons l'Ajuntament, amb l'aforament establert, 38.000 persones a tot el litoral barceloní, es poden mantenir les distàncies de seguretat, però cal que la gent es redistribueixi millor per la sorra. De fet, els usuaris que es neguin a tirar enrere si són requerits per la Guàrdia Urbana podrien enfrontar-se a multes d'entre 100 i 200 euros. De moment, s'instal·len pilons de fusta i cordes per limitar els punts d'accés a la sorra i que sigui més fàcil tancar-los quan l'aforament estigui al màxim, tot i que sempre hi ha qui no troba impediments.
El fet de no passar la fase 3 aquest dilluns suposarà un impacte important al comerç de Lleida, segons la Cambra de Comerç. A més, a l'estar prohibida la mobilitat entre regions sanitàries, els propietaris de segones residències al Pirineu no fan despesa, i això preocupa, que una part del sector no acabi obrint. Per això es confia en fer el canvi a mitjans de setmana. La informació és de Núria Sirvent, des de Lleida Televisió.
Bon dia. La regió sanitària de Lleida no ha passat de fase aquest dilluns i la Cambra preveu un impacte econòmic important en el comerç. El sector no porta el mateix ritme que en altres regions on la desescalada és més ràpida, i tot i que els últims dies l'economia s'està reactivant, fer el pas ajudaria a millorar la situació d'algunes empreses. Ens ho explica Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida.
La situació per les empreses, n'hi ha algunes que comença a ser complicat, i com més tard anem a sortir d'aquesta normalitat, més empreses hi haurà tancades i més treballadors, evidentment, que estaran sense treball. No?
Confien en fer el canvi abans del dia 22 per guanyar el cap de setmana, que és el període on més caixa es fa. A més, aquest ritme de desconfinament està accelerant jubilacions i planteja alguns establiments a no començar temporada. Cosa que preocupa perquè de seguir així podrien tancar una de cada 4 botigues. a banda dels perjudicis al Pirineu, que normalment aquesta època ja compta amb la despesa dels que hi tenen segona residència o hi fan turisme.
I diumenge que ve, 21 de juny, es reactivarà la mobilitat entre Espanya i l'espai Schengen, a excepció de Portugal. A més, s'aixecarà la quarantena pels estrangers i l'1 de juliol es reactivaran viatges a països segurs de fora de la Unió Europea. Ens amplia la informació l'Irene Sagalés.
El 21 de juny, quan acabi l'última pròrroga de l'estat d'alarma, els ciutadans de la Unió Europea i dels països que formen part de l'espai Schengen podran entrar a Espanya, amb excepció de Portugal, que per petició del seu govern mantindrà les fronteres tancades fins l'1 de juliol. Escoltem Pedro Sánchez, president del govern, en la compareixença posterior a la conferència de presidents d'ahir.
Desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país y se han llevado a cabo consultas con los Estados miembros vecinos, teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas que se van a adoptar, que estamos adoptando, y como resultado de estas consultas se mantienen los controles en las fronteras interiores terrestres con Portugal hasta el 30 de junio.
Pel que fa a l'obertura de fronteres a tercers països, Sánchez ha sol·licitat un acord a la Unió Europea per fer-ho sota criteris comuns. Amb tot, l'objectiu del govern espanyol és impulsar el turisme, amb un pla dissenyat al costat dels representants del sector i en coordinació amb les comunitats autònomes.
Les funeràries han notificat 3 nous morts per coronavirus a Catalunya en l'últim balanç. Això deixa el còmput global des de l'inici de la pandèmia en 12.453. Pel que fa als contagis, n'ha afegit 140, i això significa una tendència sostinguda a la baixa. Pel que fa a Espanya, el Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts en 27.136 i actualitza el recompte en 26 noves defuncions i 1.737 positius corresponents a l'última setmana. Per cert, que Catalunya figura entre les 14 comunitats autònomes sense cap nou ingrés en unitats de cures intensives dels últims 7 dies. La paga extra que el govern donarà als sanitaris de centres públics i concertats continua arrossegant polèmica. A les crítiques per haver quedat fora d'aquesta gratificació dels sanitaris dels centres privats, ara se suma el personal de neteja, que també queda exclòs. Recorden que ells també són un servei essencial amb un elevat grau d'exposició al virus. De fet, el 30% dels empleats de la neteja dels hospitals s'han acabat contagiant. La informació és de Laura Ribas.
Han estat en primera línia de la pandèmia. El personal de la neteja argumenta que, de la mateixa manera que els sanitaris, ells també són un servei essencial que ha treballat llargues jornades amb uns equips de protecció sovint improvisats i poc segurs. Per totes aquestes circumstàncies excepcionals, el sector lamenta que el govern els hagi exclòs de la paga extra que donarà als sanitaris dels centres públics i concertats.
No ha tingut en compte sectors que han sigut essencials durant aquesta crisi, que tothom ho ha posat de manifest i de relleu, i que en aquest cas, com sempre, queden fora.
Els sindicats asseguren que aquest oblit és un exemple més del maltractament que rep el personal de la neteja i recorden que, tot i la gran exposició al virus a la qual han estat sotmesos, només la meitat d'aquests empleats han aconseguit fer-se la prova.
No se ha hablado de la implicación de esas trabajadoras a la hora de alargar jornadas, doblar jornadas, suplir a otras compañeras. Hemos sido las últimas en tener estos EPIs. Hemos sido los últimos en que nos puedan realizar pruebas de COVID. A mí me preocupa de que no se hable de que casi el 30% del trabajador de limpieza ha dado positivo.
Tant UGT com Comissions Obreres reclamen al govern que rectifiqui i negociï les condicions de la gratificació extra en la taula de diàleg social.
Avui es pot sol·licitar l'ingrés mínim vital, la renda mínima d'inserció dirigida a llars en situació de vulnerabilitat econòmica. A Catalunya la prestació arribarà a unes 100.000 llars i se'n beneficiaran prop de 284.000 persones. D'aquestes, una tercera part són menors d'edat. A Espanya es preveu que la cobrin més de 2 milions de persones. Recordem qui la pot cobrar i com es pot sol·licitar aquesta ajuda.
Quins requisits s'han de complir?
El càlcul es farà tenint en compte la renda de l'últim any, dividint els ingressos entre el nombre de persones que viuen a casa. Per una persona individual, per exemple, els ingressos anuals no poden superar els 16.614 euros, la renda mínima garantida. El seu patrimoni, sense comptar la vivenda habitual, no podrà triplicar aquesta xifra. A més, s'haurà de buscar feina activament, tenir entre 23 i 65 anys, i en quedaran exclosos els immigrants en situació irregular.
Quants diners es cobraran?
Dependrà de diversos factors, com els ingressos, el tipus de llar, o si hi ha fills o gent gran a càrrec. La prestació mínima per una persona sense ingressos, patrimoni ni familiars a càrrec serà de 462 euros mensuals i la màxima, 1.015 euros, serà per les llars sense recursos de 5 o més membres. Entre aquests topalls hi ha un ventall de fins a 14 prestacions diferents. Si el sol·licitant té altres ingressos, l'ajuda serà un afegit fins a arribar a la prestació que li pertoca.
Com s'ha de demanar?
La renda arribarà de forma automàtica a finals de juny i sense haver de fer cap tràmit a 7.000 famílies catalanes, 100.000 a Espanya. Són aquelles que ja estan cobrant la prestació per tenir fills a càrrec, una ajuda que desapareixerà. A més, es reconeixerà la prestació a aquells beneficiaris de rendes de les comunitats autònomes que també compleixin els requisits per accedir a l'ingrés mínim vital. La resta haurà de fer arribar la documentació pertinent a la Seguretat Social o al seu ajuntament.
Per cert, que el govern espanyol presentarà avui els detalls del pla d'ajut al sector de l'automòbil anunciat en les últimes hores i per un import de 3.750 milions d'euros. Es tracta d'un dels sectors més castigats per la crisi de la Covid-19 i amb greuges com el futur tancament de Nissan a finals d'any. A grans trets, el programa inclourà finançament per renovar el parc automobilístic amb incentius per a vehicles elèctrics. També preveu ajuts per a les famílies amb menys recursos. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha consensuat el pla amb el sector, que representa una desena part del producte interior brut i dona feina a més de 2,5 milions de treballadors de manera directa o bé indirecta. La sacsejada provocada per la crisi del coronavirus està obligant a replantejar rutines que fins fa 4 dies semblaven inamovibles. Algunes empreses han optat per la jornada laboral de 4 dies com a forma de reduir el risc de contagi. Alguns experts, però, afirmen que implementar definitivament els 4 dies de feina a la setmana beneficiaria tothom, tant l'empresari com el treballador. Més detalls en aquesta crònica de David Fleta.
A priori, treballar 4 dies a la setmana sembla una proposta molt atractiva per al treballador, però no tant per a l'empresari. Treballar menys hores i cobrar el mateix. On és el truc? El truc és la productivitat. Al contrari del que es pensa, a major presencialitat, menor productivitat.
Com més hores passa la feina, no equival a més productivitat, sinó que justament al contrari. Aquests treballadors doncs, no tindran tantes baixes laborals, no tindran tant estrès, i per tant la seva productivitat s'incrementarà. Clar, molts empresaris el que pensen és, home, doncs llavors el salari s'haurà de reduir de forma proporcional. Però al final, el que s'ha d'intentar, i cada cop moltes empreses van en aquesta línia, és que hi hagi més retribució basada en els objectius.
Un dels principals enemics de la productivitat és la cultura del demostrar. Demostrar als caps i als companys que estem sempre disponibles, asseguts a la cadira de l'oficina. Qui pensi que això només passa en cultures com la Mediterrània s'equivoca, com mostra l'experiència de Microsoft al Japó. La implementació de la jornada de 4 dies a la setmana va augmentar les vendes un 40% i, a més, va reduir despeses de llum i material d'oficina. La jornada de 4 dies és més difícil d'implementar en sectors serveis com l'hostaleria i la restauració, però és altament viable en negocis i oficines.
I aquest cap de setmana ha estat el primer en què discoteques i locals d'oci nocturn han pogut obrir després del confinament. Han pogut obrir els locals que estan en zones en fase 3. O sigui, que casa nostra és el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran fins aquest cap de setmana. Per ells hi ha una normativa molt estricta de control d'aforament que ha de ser del 30% i de mesures higièniques i de distància social que ens han deixat imatges curioses, com el fet que no es pugui ballar. El secretari general de la FECASARM, Joaquim Boades, denuncia que se senten discriminats i que ho traslladaran a la Generalitat en la reunió que mantindran avui. Són declaracions a la xarxa.
Estem una mica, sí que és veritat, que ens estan mirant, diguéssim, una mica de manera diferent del que s'hauria d'estar mirant a les activitats, perquè, per exemple, un restaurant pot obrir amb un 75% d'aforament i, malgrat això, una discoteca, doncs, amb un terç i es veu com un problema, no? Jo crec que no ha de ser un problema. Jo crec que s'ha de poder començar a estirar. S'ha de començar a estirar amb l'aforament i avui tenim la segona reunió amb la Generalitat de Catalunya i esperem doncs, que això faci doncs, que es vagi desencallant tot aquest tema.
La desescalada també implica la reobertura d'equipaments esportius. En aquest sentit, l'Ajuntament de Bellpuig, a la comarca de l'Urgell, decidirà si obre les piscines municipals a través d'una consulta a tots els abonats de l'estiu passat. A aquests usuaris se'ls comunicarà quines mesures es prendran per evitar la propagació del coronavirus i en funció de la quantitat de gent que hi estigui disposada a fer ús d'aquest equipament i a fer cas de la normativa, el consistori prendrà una decisió. Ens ho explica des de Lleida Televisió, Enric Gómez.
Un dels agents municipals de Bellpuig està informant aquests dies de les mesures que prendrà l'Ajuntament de cara a una possible obertura de les piscines municipals. Ho fa als veïns i veïnes que l'any passat tenien l'abonament, els quals tindran l'opció fins al 23 de juny per comunicar si tenen intenció de renovar el carnet. En cas que hi hagi més d'un 20% que declinin aquesta opció, l'Ajuntament es reserva el dret a no obrir l'equipament aquest estiu.
En cas de que no vulguin treure's l'abonament, hauran de manifestar per escrit a l'Ajuntament que aquest any no volen disposar de l'abonament per les piscines. I llavors també, si no hi ha un percentatge prou alt d'abonament respecte a una temporada normal, l'Ajuntament se reserva el dret a no obrir les piscines, d'acord? Perquè entendrem que hi ha una majoria dels usuaris, de les persones usuàries, doncs que prefereixen no fer-ne ús.
El consistori establirà 4 torns de bany i els usuaris hauran de demanar cita prèvia per entrar-hi. Estarà limitat a un 30% de l'aforament, que suposa que hi hagi 84 persones com a màxim dins de l'aigua i 255 a l'entorn de la piscina.
Aldarulls que hi ha hagut aquesta passada nit a Premià de Mar, al Maresme, quan un grup de veïns integrants de les anomenades patrulles ciutadanes han increpat 3 joves migrants residents a un pis ocupat a la Gran Via de Lluís Companys d'aquest municipi. Diversos dels assaltants han llançat pedres contra el balcó i els han insultat. Aquesta acció violenta contra els joves ha acabat desencadenant escenes de tensió i ha calculat la intervenció d'una desena de patrulles dels Mossos. Els veïns culpen els joves de diversos delictes que s'han comès al municipi. I l'actual presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana ha guanyat per àmplia majoria les eleccions al Secretariat Nacional de l'Organització. Elisenda Pelosí ha aconseguit 6.078 vots, seguida de l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, que ha registrat prop de 5.300 vots dels socis. La participació no ha arribat al 20% i dissabte es farà el ple constituent. Tot apunta que Pelosí revalidarà el càrrec de presidenta de l'ANC. Els castellers de Terrassa han celebrat els 40 anys de colla retrobant-se aquest diumenge després del confinament per fer-se una foto molt especial. Han triat el Raval de Montserrat per fer una reconstrucció, o una construcció, millor dit, bidimensional. O sigui, que en lloc d'enfilar castells en l'aire, els membres actuals i antics dels Blaus Turquesa han format un 40 per celebrar l'aniversari. Una solució simbòlica per substituir la que s'hauria d'haver celebrat, una clàssica jornada castellera amb dues colles convidades, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sants. El cap de colla dels de Terrassa, Josep Francesc Cordés, diu que hi ha ganes de posar-s'hi de nou, malgrat tots els dubtes pendents de resoldre.
Ni nosaltres, ni les autoritats sanitàries, ni la coordinadora de colles castelleres saben què respondre davant dels tempos que s'han marcat, però el que sí que és important és que tinguin ganes de tornar-nos a retrobar. Està clar que a la que ens garanteixin les mesures que de seguretat necessàries per poder tornar a exercir, ho tornarem a fer.
Un cop finalitzada la jornada 28 a primera divisió, el Barça manté el liderat amb 2 punts d'avantatge respecte al Real Madrid. Els blancs van derrotar ahir l'Eibar per 3-1. Els blaugrana tornaran a jugar demà mateix al Camp Nou davant el Leganés. Precisament l'equip madrileny és rival directe de l'Espanyol en la lluita per la permanència. Els blanquiblaus acaben la jornada a 3 punts de la salvació. També jugaran demà al camp del Getafe. El jugador perico Óscar Melendo valora el retorn a la competició.
Llevamos 5 semanas, personalmente llevamos 2 meses y pico de confinamiento también, teníamos ganas de este partido, yo personalmente tenía unas ganas enormes, solo el objetivo era ganar y lo hemos conseguido, sí es verdad que nos hemos quedado con uno más, eso también lo hemos buscado, hemos jugado muy bien contra 11 jugadores y bueno, se ha visto el partido que hemos hecho, el partido tan completo y bueno, felices por la victoria.
I a segona divisió, el Girona queda en zona de promoció d'ascens a 7 punts de l'ascens directe després d'empatar a 0 a les Palmes. Els gironins jugaran demà a Montilivi contra el Racing. A segona B, Pedro Dolera seguirà una temporada més com a tècnic del Prat. El club ha anunciat la seva renovació i la de 3 jugadors més, Oriol Ricarte, Alberto Badilla i Carlos Guzmán. Ens ho explica l'Anna Freixa.
El Prat aposta per la continuïtat i això passa per la renovació de Pedro Dolera, que ja s'ha fet oficial. El tècnic encadenarà així 6 temporades dirigint l'equip amb qui es vinculava el 2015 i amb qui aconseguia ja l'ascens a segona B en l'any de debut. El Prat va tornar a baixar a tercera, però la temporada passada tornava a aconseguir l'ascens. Aquest curs a segona B la irregularitat està la tònica i quan es va interrompre la competició era quart per la cua.
Deixem treballar i estem molt a gust i a pesar de les dificultats econòmiques estarem fent una altra temporada més digna possible.
No és l'única renovació que ha anunciat el Prat. També continuaran Alberto Padilla i el capità Oriol Ricarte.
La nostra idea seria renovar 10 jugadors aproximadament, però segurament seran menys perquè bueno, a nivell econòmic no podem competir amb altres clubs. Estem esperant el tema de competició per saber quan tenim que començar. Tot apunta que serà la segona setmana d'octubre.
En les últimes hores també s'ha anunciat la continuïtat del migcampista Carlos Guzmán.
I el millor jugador de futbol platja del món tornarà a Rússia tan bon punt s'obrin les fronteres internacionals. Llorenç Gómez prepara l'inici d'una temporada atípica perquè començarà més tard que mai i jugarà sense públic. La pandèmia genera pèrdues econòmiques per estrelles com el de Torredembarra, per això no fa que perdi l'optimisme des de la primera línia de Marc Casolana. N'ha parlat a TAC12.
Llorenç Gómez jugarà un estiu més amb el Lokomotiv de Moscou, la Lliga Russa i la Copa d'Europa. Competicions impossibles de situar en el calendari per culpa de la crisi sanitària mundial. Sí que té clar, però, que la tornada a l'est d'Europa és imminent. Quan les autoritats aixequin la veda pel que fa a la mobilitat internacional, el torrent es desplaçarà a la capital russa, on lidera un dels clubs més potents del món i on haurà de respectar també les normes de distanciament dictades per totes les competicions.
I abans de l'Eurowinner, a finals de maig, jo hauria d'haver estat ja allà, i la manager em diu: aquí ja estem començant a entrenar, el dilluns van començar a entrenar i ara estic esperant que obrin fronteres i en realitat, i quan obrin fronteres doncs probablement em diguin: Llorenç, vinga. I a finals de l'any passat quan comenten de renovar amb ells, ja està amb ells. Aquest procés d'aquest temps doncs ens el mengem, no?, per així dir-ho.
Ell va ser un dels primers exponents de la demarcació que va reactivar-se gràcies al distintiu d'esportista d'elit.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCat Bot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Heu sentit mai a parlar d'un gat que parli en català? Doncs benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats aquesta vegada pel Marc Duarte.
Hola, Marc.
Hola, Montse.
A tu t'agraden els gats?
Sí.
I t'ha agradat llegir poesia?
Sí.
Ens pots dir com es titula aquest poema?
El gat.
I ens pots dir qui l'ha escrit?
Francesc Bofill.
Doncs què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, el Marc Duarte ens porta un poema que ens farà maula dalt de les teulades. El gat del poeta Francesc Bofill.
Al terrat de casa meva passejava sempre un gat, els ulls grossos com taronges i els bigotis estirats.
No ho creureu, es deia Pere i parlava el català.
Recitava poesies amb accent de l'Empordà.
Coneixia moltes rates, però a cap no feia mal.
Preferia les patates amb vinagre, oli i sal.
Moltíssimes gràcies, Marc, per haver triat aquest poema tan divertit. I amb un miau, miau, ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Miau!
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí. Vanessa Raja.
Bon dia, comença l'última setmana de l'estat d'alarma i la Generalitat vol que acabi amb tot Catalunya ja en fase 3 de desconfinament. A partir d'avui hi entra Girona i la Catalunya Central i l'executiu de Quim Torra demanarà en les pròximes hores a Sanitat que també ho puguin fer el més aviat possible les úniques que queden en fase 2, Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana. No es vol esperar dilluns que ve per recuperar les competències en la gestió de la desescalada en qüestions com la mobilitat arreu del país. Un fet que podria ser una realitat a mitjans de setmana, tot plegat amb l'aval d'unes dades que demostren la bona evolució de la pandèmia en el compte enrere cap a la nova normalitat que començarà el proper dilluns, 22 de juny. Aquests són alguns dels temes que us estem explicant en aquest dilluns, en aquest 15 de juny, són 8:45 i repassem altres en forma de titulars. El govern espanyol avança l'obertura de fronteres a partir de diumenge, una setmana abans del previst inicialment. De fet, la majoria de països de la Unió Europea i de l'espai Schengen ja ho fan aquest mateix dilluns. S'ha decidit, però, mantenir els controls en Portugal fins l'1 de juliol. Les funeràries han notificat 3 nous morts per coronavirus a Catalunya en l'últim balanç. Pel que fa als contagis, n'ha afegit 140 i això significa una tendència sostinguda a la baixa. Ara mateix queden una 80 de persones ingressades en estat greu a les unitats de cures intensives. A partir d'avui mateix ja es pot sol·licitar l'ingrés mínim vital destinat als col·lectius més vulnerables sacsejats per la pandèmia. La renda d'un màxim de 1.100 euros arribarà a més de 100.000 llars catalanes i els primers beneficiaris ja la cobraran a finals d'aquest mes. El govern espanyol explicarà avui els detalls del pla d'ajut al sector de l'automòbil dotat amb 3.750 milions d'euros. Entre els eixos principals d'acció, diners per renovar el parc de vehicles i incentius pel cotxe elèctric. I el d'Ulls Racistes aquesta nit a Premià de Mar, un grup de veïns ha increpat 3 joves migrants residents a un pis ocupat. L'acció violenta ha acabat generant escenes de tensió i ha calgut la intervenció policial per sufocar els desordres. I les escoles de natura es revaloritzen després dels 3 mesos de confinament. Aquesta metodologia que aprofita l'espai exterior guanya força com a plantejament que una educació fora dels límits de l'aula és possible. En parlarem d'aquí una estona amb Paz González, que és cofundadora de l'Associació Nacional d'Educació de la Natura. Comença l'última setmana de l'estat d'alarma i la Generalitat vol que acabi amb tot Catalunya ja en fase 3 de desconfinament. Avui entren en aquesta última etapa Girona i la Catalunya Central i en les pròximes hores Salut demanarà al govern espanyol que Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida, que són les úniques que encara queden en fase 2, s'hi puguin sumar el més aviat possible sense haver d'esperar a dilluns vinent. Si s'autoritza la petició, el govern català assumirà les plenes competències per gestionar el país i la seva mobilitat global abans de l'inici de la nova normalitat. En l'última videoconferència amb els líders autonòmics, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterat la necessitat de posar fi a l'estat d'alarma exposant les lliçons apreses durant aquestes setmanes d'emergència.
Uno, el fracaso de la centralización. Dos, la importancia del factor tiempo y de la anticipación. Tercero, el derecho de los ciudadanos a toda la información. Y cuarto, la necesidad de mejorar la gestión de las residencias. Y en ese sentido, 3 propuestas de reformas estructurales profundas, de la integración entre el ámbito sanitario, el ámbito social y residencial. Y finalmente, un último punto, no puede ser de otra forma, sobre recursos y la necesidad de acabar con la infrafinanciación del sistema sanitario.
I contents avui a Girona, que s'estrenen a la fase 3 de la desescalada. Un dels sectors que més ha patit el confinament és el de l'hostaleria i el de la restauració. Ara, amb la recuperació de la mobilitat entre bona part de Catalunya i amb la reobertura de les fronteres amb Europa, la setmana vinent, previsiblement, esperen poder revisar. Anem fins allà, ja hi tenim el Xavi Mario i el Dani Vilà, companys de Televisió de Girona. Dani, què tal? Molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs mira, instal·lats en aquesta fase 3, com podeu veure, una de les novetats d'aquesta fase 3 és que es pot fer barra en els interiors dels locals de bar i de restauració, i per tant és una de les novetats que hem estrenat nosaltres mateixos fins i tot, sí, perquè doncs, hem pogut aprofitar-ho, i això el que permet amb aquesta entrada a la fase 3 és que a l'interior dels locals ja puguin tenir un 50%, i a les terrasses, com és en aquest restaurant, bar-restaurant de Savoy, un dels clàssics, un dels històrics de Girona que es va recuperar fa uns anys, doncs també té terrassa fora i per tant ja podran ocupar el 75% de la terrassa habitual, però no sé si aquest pas a la fase 3 aclareix molt el panorama pel que fa a la restauració i també als hotels. Que ens acompanyes al propietari Xavier Nicolazzi. El pas a la fase 3 és la solució per al sector, o tot just doncs, és una mica un pas a pas que no acaba de servir per tirar endavant?
Bé, és una primera solució, el que passa que està molt clar que fins que no tinguem fronteres obertes i la gent de Barcelona vulgui venir i la gent perdi aquest costum o torni a canviar els seus hàbits, per nosaltres és un petit pas, però és complicat, ja ho veieu. Vull dir, avui mateix, un dia normal de fa 4 mesos, aquí hi hauria almenys 20 o 30 persones esmorzant i avui estem sols. Per tant, és un primer pas, però bé, veiem la llum al final del túnel, que diguem.
Clar, com dèiem, ens trobem just al centre de la ciutat de Girona. Des de que va obrir el restaurant, com us estan en aquestes setmanes?
És molt fluix. A veure, nosaltres ja ho vam dir-ho, que obríem perquè havíem d'obrir, perquè crec que la gent ha de fer un esforç i poder obrir per intentar tornar a aquesta possible normalitat, però és molt difícil, és molt complicat. Continuem amb un 25 o 30% de personal, continuem treballant com sempre, el que passa que clients, desgraciadament, no els tenim. Estem esperant que la gent faci aquest pas, que canvi una mica, i fins i tot que comenci a venir gent de fora per poder començar a tirar endavant.
Ara nosaltres ens trobem just en el restaurant, el bar-restaurant a Savoy, però Xavier Nicolazzi és propietari de l'Hotel Peninsular, que és just aquí mateix, en aquest mateix edifici. De moment el teniu tancat, no sé si en previsió que ara amb l'entrada de la fase 3 es pugui reobrir l'hotel.
Girona és una plaça complicada. Girona, en aquest moment, de tots els hotels que hi ha, crec que n'hi ha dos o tres oberts. Nosaltres no tenim previst obrir, en un moment, en principi. No sé si serà a finals de juny, primers de juliol. El que sí que és cert és que ens és molt complicat, i si això no s'anima en 15 dies, és molt possible que veiem algun hotel de Girona tancat fins i tot fins al setembre. Per què? Pues perquè no hi ha gent, és evident. L'hotel, quan obres una porta, necessites una quantitat de personal fixa que l'has de necessitar sí o sí, per tant... És bastant complicat. És cert que hem adaptat totes les mesures que havíem d'adaptar, està tot perfecte, tots els hotels estem preparats, però obrir és una cosa que ens costarà fins que no tinguem unes reserves, un número de reserves una mica elevat.
Comentàvem una de les primeres respostes, la necessitat també que els de Barcelona, que al final és una gran població de Catalunya, que quan es mou doncs genera també la riquesa en el seu territori. Xavier Nicolás és també propietari de l'hotel L'Alga de Calella de Palafrugell. No sé si a la costa la perspectiva és una mica diferent o anem pel mateix camí.
A la costa, en principi, nosaltres tenim previst obrir a final de setmana, el que passa que esperem que, o sigui, les reserves en aquest moment estan molt per sota l'any passat, el preu mig de l'habitació ha caigut molt per sota de l'any passat, però hem d'obrir, allà sí que està molt clar que hem d'obrir, perquè jo crec que sí, el que dius tu, una mica la gent de Barcelona, la gent de Catalunya, la gent fins i tot de França arribarà i passarà, el que passa que com tots sabem, cada dia les reserves són més a última hora, i jo crec que la gent s'esperarà que digui, el govern digui, obrim demà definitivament, i aquest dia poder començar a fer les reserves que han de fer. La gent té ganes de sortir, no ens enganyem, la gent té moltes ganes de sortir. Tot el sector hoteler jo crec que està molt ben preparat. El tema de les platges també serà un problema aquest any. Per tant, jo crec que hem d'obrir i crec que s'animarà, el que passa que no serà ni molt menys una temporada bona. Jo crec que la temporada està perduda, que tots ja estem pensant en el 2021, i ja està, vull dir, passa que hem d'obrir. Hi ha una cosa que es diu salut mental i una mica d'aire al cap, perquè és que s'ha de fer.
Doncs instal·lat ja en fase 3, com veieu, doncs, com deia Xavier Nicolazzi, molta més gent estaria aquí esmorzant, per tant, de moment tranquils aquí al Savoy, i el restaurant i l'hotel Peninsular, de moment tancat, amb molt pocs hotels oberts aquí a la ciutat de Girona, i en perspectiva alguns doncs, que potser no obriran fins al mes de setembre. Per tant, fase 3, però la reactivació econòmica molt avança molt a poc a poc.
Serà lenta, i sens dubte els més feliços són els dos clients que hi ha ara mateix al bar, perquè no només que recuperen aquest costum de fer el cafè al matí, sinó que a més ho fan amb tota la tranquil·litat del fet de disposar pràcticament de tota la barra i tot el bar per ells. Dani Vilà, companys de Girona Televisió, que vagi bé, moltes gràcies i sort. Fins a propera. I una de les imatges que ens deixa la jornada, de fet, que ens deixa aquesta passada nit, és la dels aldarulls racistes que hi ha hagut a Premià de Mar. En aquest cas, veïns que han increpat a tres joves migrants que estan en un pis ocupat d'aquest municipi. Imatges de veïns llançant-los pedres perquè diuen que són els responsables d'alguns fets delictius que s'haurien comès en els últims dies en aquest municipi. En volem saber més de tot plegat i per això estem en disposició de saludar l'alcalde d'aquest municipi, el senyor Miquel Àngel Méndez, alcalde de Premià de Mar. Senyor Méndez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, ara mateix, quina és la situació al municipi? Com es lleva?
Bueno, em llevo amb aquella intranquil·litat en la que em vaig anar a dormir molt tard ahir a la nit, no? Que aquestes circumstàncies, aquests fets, doncs, hagin de passar a la nostra població.
Perquè, expliquem-ho, va haver-hi aquest grup de ciutadans que van començar a increpar aquests tres joves llançant pedres contra aquest pis ocupat. Es diu que són patrulles ciutadanes. Tenia coneixement d'aquestes patrulles ciutadanes i exactament quin és el seu objectiu?
No, oficialment no tenim coneixement. Són moviments que són espontanis, que són organitzats, però no són autoritat, evidentment, per ningú, i no sabíem de l'existència, tot i que la rumorologia deia que existien. No? Jo, quan ha dit abans atacs racistes, jo no m'atreveria a qualificar-los d'aquesta forma.
No?
Jo crec que són atacs contra persones que han delinquit. I que, bueno, la població, doncs, arriba a un moment en què quan les autoritats ni les forces policials poden actuar, doncs a lo millor podem pensar que aquestes circumstàncies es veien venir.
A què es refereix? Que hi ha hagut un augment dels delictes al municipi de Premià, alcalde?
Efectivament, ho estaven denunciant amb els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra posaven sobre la taula les estadístiques i ens deien que al contrari, que el nombre de delictes coneguts s'havia reduït. Nosaltres feia mesos que ja estaven denunciant que hi havia un increment de la inseguretat, que hi havia algun habitatge ocupat com és aquest, en el que els seus ocupants estaven increpant tant els veïns com a persones del carrer, fins i tot la nostra pròpia policia local, quan en el període de confinament s'adreçaven amb ells perquè sortien impunement al carrer, fins i tot els escopien a la cara. Per tant, aquests fets s'estaven denunciant des de fa temps. S'estaven produint atacs contra persones, contra gent gran, contra menors, per robar qualsevol cosa, el mòbil, el que sigui. I, bueno, fins que no s'ha actuat fins ara i la població, doncs, segurament ha superat el seu nivell de comprensió.
Què ha passat amb aquestes persones increpades? Vull dir, s'ha demostrat que realment estan vinculades a algun dels delictes comesos en aquests últims dies? Què en sabem?
Demostrar fefaentment és difícil perquè són persones que es van movent constantment, no són els mateixos que estan vivint permanentment a l'habitatge, però la policia local ha fet un seguiment permanent, ha intentat parlar amb aquestes persones, els han tancat la porta als nassos, ja dic que els han increpat de moltes maneres i era molt difícil de controlar. I, bueno, paral·lelament s'anaven produint, ja dic, delictes petits o no tan petits, en els quals, doncs, bueno, la població ha arribat a un nivell d'indignació molt elevat. Divendres passat vam tenir una concentració de molts veïns de la plaça d'Ajuntament que ens exigien, a mi com a alcalde, al govern com a responsable, actuacions. I nosaltres l'únic que podem denunciar és la nostra impotència davant de la manca d'efectius de seguretat i d'unes lleis, d'unes normes que, evidentment, no afavoreixen la lluita contra aquests fenòmens.
Queda clar. Alcalde de Premià, Miguel Ángel Méndez, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui el Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
I recuperem les qüestions vinculades al que és la crisi de la Covid-19, sobretot a nivell econòmic, perquè, de fet, un dels sectors que més necessita l'obertura de fronteres, en aquest cas, és el turístic, sens dubte. En el cas dels guies, fa més de 3 mesos que estan aturats i no tenen clar que l'arribada de visitants aquest estiu els permeti salvar la temporada. Anem ara cap a un dels monuments més visitats a Catalunya, la Sagrada Família. Allà hi tenim un equip de la xarxa, la Freida de Mas i l'Helena Puigdueta. Helena, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Vanessa. Doncs qualsevol dia de la setmana, i més en aquesta època de l'any,
doncs aquí, a Barcelona, i en un emplaçament tan emblemàtic com aquest, la façana de Gaudí, la que va veure pràcticament acabada el mateix arquitecte, doncs això seria, evidentment, un formiguer de turistes, sobretot els asiàtics, que són molt puntuals i que, tot i que encara faltarien 20 minuts aproximadament perquè obrissin les portes, ja estarien rondant per aquí. Riuades de gent que venen des de Diagonal o que vindrien des de Diagonal caminant per fer cua i per poder entrar. És, evidentment, la que veiem avui, una situació, una estampa, una postal excepcional. Gent passejant, gent fent esport, però turistes, ni un. Com excepcional també, sens dubte, la situació que estan visquent des de fa uns quants mesos ja, des de fa unes quantes setmanes, els guies turistes de Catalunya. Tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la Meritxell Carreras. Meritxell, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
D'entrada, la foto és preciosa, la vostra foto laboral potser no ho és tant, no?
No, portem ja des de concretament el 12 de març, que no el 13, el 12 van tancar Sagrada Família i estem tots a casa esperant a que ja ens donguin el permís per poder sortir al carrer i treballar amb els grups que vinguin. Ara s'ha anunciat que en breu s'obriran fronteres i a veure, nosaltres estem aquí preparats amb tots els protocols a mà per aplicar el màxim de protocols de seguretat, risc zero, vull dir que estem absolutament preparats i hem aprofitat aquest confinament per seguir estudiant i seguir formant-nos per donar aquesta excel·lència, aquesta qualitat a tota la gent que demanda els nostres serveis.
Perquè això és el que tu deies, no? Sou la infanteria del turisme, sou senzillament els ambaixadors de les ciutats, dels monuments, del turisme a peu de carrer, sou els que doneu la cara. Ahir anunciava el Sánchez, el president Sánchez, una sèrie de mesures, un pla de xoc per ajudar el turisme. Com deies tu, estem pendents d'aquesta fase 3, Barcelona, per exemple, a punt, i fins i tot l'obertura de fronteres. Pensava en el de turisme perquè precisament també avui a les Illes posen a prova aquests corredors sanitaris amb l'arribada de 400, avui 400 alemanys, al llarg de tots aquests dies uns 10.000. Com ho veieu vosaltres? És a dir, tu em dius, estem preparats, necessiteu un pla d'això, quina mena d'ajuda necessiteu els guies després de tant temps d'estar confinats a casa, preparant-vos, sí, però sense cobrar un duro, com aquell qui diu.
Bé, finalment, després d'estar batallant durant un parell o tres de setmanes, sobretot a l'inici del confinament, sí que vam aconseguir que el govern ens inclogués en el decret d'alarma, en la prestació aquella del cese por de l'activitat. Aleshores, nosaltres hem aprofitat, com dic, aquest confinament, no hem pogut fer res, però sí que hem estat pendents i hem estat en contacte i hem acabat pactant la Confederació d'Associacions de Guies d'Espanya amb el ICTE, que és l'Institut de Qualitat de Turisme d'Espanya, tots aquests protocols de seguretat que aplicarem. Parlo de la ciutat de Barcelona, que és la meva àrea, per exemple, i la majoria de gent, de guies que treballen, per exemple, al voltant de la Sagrada Família i els llocs més emblemàtics, amb, doncs, pantalles protectores, l'ús de mascareta, hidrogel, radioguies, sempre, però això ja és una, diguéssim, és un dels estàndards d'exigència dels membres de la GICAT, no? Nosaltres sempre volem treballar amb aquestes radioguies, que ara serviran per mantenir la distància de seguretat i que abans nosaltres reivindicàvem com un element per no augmentar els decibelis i per tenir en els veïns, ciutadans, una mica més tranquils a l'hora de poder moure's entre els grups turístics, sobretot a les zones de més pressió turística. És a dir, nosaltres tindrem aquests protocols, els tenim ja integrats i simplement ens falta que ens vinguin els grups i poder començar a treballar.
Meritxell, creieu que sou a temps de remuntar? Parlo dels guies turístics, la majoria dels quals sou autònoms. Sou a temps de remuntar, ni que sigui una mica, la vostra situació econòmica?
La temporada ni molt menys serà com qualsevol temporada. Sí, alguns de nosaltres s'han hagut de reconvertir a fer altres feines, sobretot la gent que és molt dependent del turisme internacional. El turisme que vingui aquí, d'entrada hem d'esperar a veure si vindran, perquè que s'aixequin i s'obrin les fronteres no vol dir que vinguin tots els turistes. Aquest programa pilot que faran a Mallorca, doncs ja veurem com anirà. Però en principi nosaltres confiem en que sí que treballarem amb el públic local i públic nacional, però òbviament no són els 18 milions de turistes que ens visiten cada any. O sigui, això és incomparable.
Meritxell, creuem els dits, us desitgem molta sort, sabem de la vostra feina, estem encantats que avui ens hagis acompanyat i que d'alguna manera també ens hagis fet de guies turístics davant d'aquesta façana, davant d'aquesta postal, com us dèiem, excepcional. Ens sentim privilegiats i més al costat de la presidenta de l'Associació de Guies Turístics de Catalunya. Bon dia, bona hora.
Gràcies i bon dia, sens dubte, és per sentir-se privilegiats, sens dubte. Que vagi molt bé, Helena Pujoleta, per aquesta crònica. Molt bon dia.
Bon dia.
amb la tornada a l'escola en boca de tothom, en la nova realitat post-coronavirus, sembla una necessitat obligada a canviar rutines i dinàmiques de treball en l'educació. Això provoca que sorgeixin alternatives com ara la de sortir de l'aula i aprofitar els espais exteriors per educar. Una metodologia, la de les anomenades escoles de natura, que fa temps que s'utilitza, per exemple, a l'escola Bressol Pota-roges de Cervelló. Ens ho explica en Víctor García, des d'ETV.
L'Associació Nacional d'Educació a la Natura ha posat sobre la taula una proposta d'adequar els centres educatius als espais exteriors, una pràctica que ja duen a terme amb èxit a l'Escola Bressol Pota-roges de Cervelló.
Ho veiem factible, perquè realment la realitat que tenim, la nostra experiència, és superpositiva. Els infants aquí agafen una seguretat amb el seu cos, les ràtios al ser més reduïdes, tenim l'oportunitat de donar una atenció molt individualitzada, i el gaudir d'aquests espais a nivell personal, bueno, crec que enriqueix molt el projecte.
En aquest centre Baix Llobregatí s'ha volgut aprofitar al màxim els espais a l'aire lliure, potenciant una zona verda habilitada darrere de l'escola Bressol i que permet fomentar l'aprenentatge en contacte amb la natura. A més, en el context actual de crisi pel coronavirus, molts epidemiòlegs ressalten els múltiples avantatges per la salut i el desenvolupament cognitiu que aquest tipus d'educació comporta.
Sí que és veritat que al moment ara el veig com un moment ideal per donar visibilitat i l'oportunitat perquè se n'adonin moltes escoles, ja siguin privades o públiques o el que sigui, de que necessitem de l'espai natural. Necessitem que els infants tinguin aquest contacte com a éssers humans, que necessitem conviure per tal de cuidar, per tal de respectar, per tal d'estimar.
Precisament a Cervelló es donen les condicions òptimes a nivell orogràfic per fomentar el contacte amb l'entorn i els pares dels nens i nenes són els primers en agrair-ho.
Ens adonem, arrel del coronavirus, de moltes coses que teníem i que ara doncs, som més conscients d'això. Per exemple, que l'aprenentatge es dona en els espais exteriors no s'ha de donar només entre quatre parets, no? Poder veure arbres, estar en contacte amb els ocells, amb els animals, poder sortir a la muntanya aquí a dalt. Jo crec que tothom que viu aquí, si aquest model d'escola no fos així, ens estranyaria, no? Perquè venim buscant una mica aquest estil de vida.
Centres com l'escola Bressol Pota-roges de Cervelló comencen a apostar amb valentia per aquest tipus d'educació diferent a la que estem acostumats. Caldrà veure si aquest nou model s'acaba per consolidar en el panorama educatiu que ens espera després de la pandèmia.
Educar a l'aire lliure. Volem saber una mica més i per això parlem amb Paz González, que és cofundadora de l'Associació Nacional d'Educació a la Natura. Què tal? Molt bon dia.
Buen día, gracias por estar aquí.
El fet de que el curs vinent, sens dubte, serà diferent als cursos que tenim habitualment ficats al cap, que els grups s'hauran de desdoblar, que caldrà més espai, és una bona oportunitat per sortir de l'aula. Quins beneficis implica això per alumnes i per mestres?
Bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad para la educación actual, porque esta propuesta de naturalizar la educación bueno, tiene puntos muy fuertes, como es que cumple la normativa que se está pidiendo desde Sanidad. Hay evidencia científica de que al aire libre hay menos probabilidad de contagio y además cumple otra parte que no podemos olvidar, que es respeta las necesidades de la infancia, ¿no? Como son el movimiento y la experiencia, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta también, no solo la seguridad física, sino también la emocional.
Però llavors hem de trencar els esquemes que tenim assumits del que és donar classe, vull dir, de nens asseguts en unes taules fent unes activitats. Aquí es trenquen tots aquests esquemes. Com s'adapta el fet d'aprendre al fet d'estar a l'aire lliure? Com s'adapta la metodologia? Com s'aprèn?
Pues, bueno, para eso desde EZNA tiene una gran experiencia, porque hacemos el 80% de la jornada al aire libre, cumpliendo todas las medidas de seguridad y también aportando todas esas necesidades, tanto curriculares como emocionales, y es algo que es posible, que se puede hacer, ¿no? En los colegios ordinarios hay varias posibilidades que pasan por naturalizar los espacios y los tiempos. Modificar las agrupaciones, sí que puede parecer un proceso complejo y difícil, pero pero no lo es. Es algo sencillo y que además es nuestra responsabilidad como docentes y como adultos cubrir esas necesidades nuevas que están surgiendo, ¿no?
Clar, tenim al cap, però, ara mateix veiem l'exemple de Cervelló, de municipis amb molt d'entorn natural, però jo estic pensant ara, una escola del centre de Barcelona, de l'Eixample, o del centre de Lleida, clar, aquesta metodologia com s'aplica en entorns que són 100% urbans?
Pues en una escuela 100% urbana seguro que tiene algún patio, algún espacio de recreo que se puede naturalizar, o tiene un parque cerca, o una biblioteca con un jardín. Es el momento de hacer alianzas pedagógicas, de combinar esa educación, de buscar otros espacios y otros tiempos para poder proporcionar ese espacio de aprendizaje seguro, donde se permita el movimiento y donde se permita un aprendizaje seguro también, ¿no? Es una necesidad de cambio por cada uno de los elementos de la comunidad educativa. El cambiar ese espacio, el naturalizarlo, el ir caminando a la escuela, el que el autobús pare un poquito antes para que se pueda ir caminando. Hay espacios muy cerca, ciudades como Barcelona son ciudades muy, muy, muy potentes ya, que sí que disponen de esos espacios cercanos a los colegios, y si no, és el tiempo de crearlos.
Què passa amb el clima? Que és una qüestió també interessant, perquè no és el mateix al setembre que al mes de desembre. I aquestes aules a l'aire lliure potser ja no són tan agradables. És possible això?
Sí, estas escuelas, bueno, vosotros tenéis en vuestra comunidad un gran ejemplo. Hay varias escuelas al aire libre, o sea que sí se está experimentando con el tiempo que tenéis ahí, y aquí solemos decir que no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Estas escuelas son posibles hace muchos años en países como Dinamarca o como Alemania, que tienen un tiempo bastante menos amigo que el que tenemos aquí, ¿no?
Per tant, si Dinamarca ho pot fer, nosaltres també. Paz González, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé i molt bon dia. Fins la propera. Adéu-siau. I nosaltres també ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 7 del matí a explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé. Bon dilluns.
La xarxa de comunicació local. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Clarify, we end where we begin. So
let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da.